Pacte Convergència i Unió Esquerra Republicana, consulta legal prevista pel 2014. Analitzem l'acord amb les valoracions ràpides que en faran dels portaveus dels grups parlamentaris prometent la presència en el pròxim, dels caps de llista en els pròxims setmanes aquí en aquest estudi de RAC1. Comencem per la Dolors Camats, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Dolors, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Iniciativa dona suport al pacte, quina valoració en feu?
Home, aquest és un pacte de govern entre dos partits, és evident que no hi hem comptat amb ningú més. La valoració és que aquest és un acord de govern, és un acord amb dues grans potes. La primera és el tema de la consulta. Aquí nosaltres sempre hem dit que la necessitat de que la consulta es faci, però que es faci d'una manera que es garanteixi la pluralitat, un suport polític ampli, que no pivoti en un acord de govern, que és una qüestió més feble, sinó que pivoti en el Parlament i que a més ho faci en la societat. Aquest és un mal inici. Sí, és un mal inici per garantir que la consulta es pot exercir realment amb garanties, perquè aquesta és la consulta de Convergència i Esquerra, no és la consulta del dret a decidir del poble de Catalunya, com a mínim no ho és encara. I l'altra gran pota d'aquest acord és l'acord econòmic, que garanteix que el programa econòmic comença amb aquests 4.000 milions de retallades, que comença amb l'austeritat com a, en el frontispici de la política econòmica, aquí no hi ha canvi, i que en canvi posa pedaços des del punt de vista dels ingressos, alguns, permeteu-me, amb tot l'escepticisme amb els que els podem valorar, com l'impost dels dipòsits bancaris, que ja neix sabent que no es podrà aplicar o que tindrà ingrés zero, donat que el govern espanyol ho ha legislat abans, i donat que portem 2 anys reclamant-ho nosaltres des del Parlament i la resposta sempre era que no. Que l'aprovin ara, quan no es pot aplicar, home, ens mereix tot l'escepticisme, sincerament. Però, en tot cas, la política econòmica, no? La política retallada és la política d'austeritat, que és la que hem de canviar per sortir de la situació en la que estem, aquesta no es modifica.
Per tant, decebuda amb el pacte, bàsicament, també pel que de Convergència i Unió vostès ja es deien que s'ho podien esperar, per part d'Esquerra, bàsicament?
És evident que Esquerra ha jugat a un acord amb Convergència i Unió, probablement és legítim, és a dir, això és evident, res a dir, però ens sap greu, per dir-ho d'alguna manera, que en el nivell de la consulta hi hagi aquest intent, no? Vam denunciar l'intent de patrimonialitzar-ho per part del candidat Mas, avui hi ha un intent de patrimonialitzar-ho per part d'un acord de govern, no? Perquè sigui la consulta de Convergència i Esquerra, i així no comencem bé, perquè la consulta vagi bé, sincerament. Per tant, és evident que en aquest sentit estem decebuts, i més pels intents que hem fet de que això sigui un procés obert. I després, a nivell econòmic, és evident. Jo recordo molts debats durant aquesta campanya electoral i durant els darrers 2 anys en què Esquerra també assenyalava l'austeritat com un dels problemes econòmics de la situació en la que ens trobem. Avui no hi ha cap correctiu d'aquesta política d'austeritat. Hi ha un aval per part d'un partit que és Esquerra Republicana i, en tot cas, amb un intent de pal·liar-ho per la via dels ingressos que, insisteixo, mereix tot l'escepticisme. Per tant, és evident que hi ha una decepció important perquè des del punt de vista econòmic i social no anirem a millor, anirem a molt pitjor.
Dolors Camats, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins aviat. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia, bona hora. Dolors Camats, la portaveu en aquest cas d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, portaveu també del Partit dels Socialistes de Catalunya, número 2 a les llistes socialistes, Maurici Lucena. Maurici, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vostè.
Quina valoració en fa del pacte i si s'hi sumaran?
Bueno, començant per la segona part, no ens sumarem perquè, òbviament, hem de veure bé doncs la lletra petita de l'acord, però el que hem pogut veure, doncs els documents que s'han publicat, nosaltres estem molt preocupats, perquè d'una banda, en un tema tan seriós com el dret a decidir, estàvem convençuts de que Convergència i Unió, que és l'únic partit que tenia la possibilitat de presentar un candidat a la presidència amb possibilitats de ser elegit, doncs nosaltres esperàvem que obrís la mà a tots els partits que durant la campanya electoral havíem expressat molt clarament doncs que el dret a decidir dels catalans estava totalment justificat i que durant aquesta legislatura aquest dret a decidir s'havia de materialitzar amb una consulta o referèndum. Doncs esclar, quan un llegeix aquest acord et quedes una mica decepcionat perquè dius, mare de Déu, un tema tan seriós que no hagin fet ni l'intent de sumar-nos-hi prèviament a la redacció doncs de la lletra petita que ja parla del 2014, doncs ho rebem molt decepcionats perquè pensem que no és la manera de fer les coses.
Vostès estan o no estan d'acord que el poble de Catalunya decideixi el seu futur en una consulta?
Sí, sí, senyor Basté, nosaltres ho hem dit això molt clarament moltes vegades. Clar que estem d'acord en que això sigui així. El que passa és que volem que les coses es facin bé, perquè no se'ns passa pel cap que es puguin fer malament. És a dir, quan dic malament és que ha de ser una consulta...
Entenc, es queixen de les formes. A partir del que no... es puguin arreglar les formes ara, quan es constitueixi el Parlament de Catalunya, podem sumar els seus 20 diputats als 87 que ja ho proposen?
No, però com li dic, és que el tema de les formes és que és fonamental.
Oscar.
Una consulta o referèndum, nosaltres pensem que això s'ha de parlar amb molta tranquil·litat, com han fet al Regne Unit, com han fet amb Escòcia, i per tant això exigeix doncs, parlar tranquil·lament amb el govern espanyol perquè aquesta consulta sigui legal, acordada i vinculant. I si vostè ja posa d'entrada una data, com estan posant ells, això dificulta l'acord, això. Vull dir, és una cosa que és de sentit comú, que no pots començar imposant en un tema tan seriós els terminis sense haver parlat amb l'altra banda. Això és el que a nosaltres ens sembla.
Ja. Entenc això de les formes, però en tot cas el que pregunto és pel concepte, pel dret a decidir. És a dir, per això li preguntava, els 87 diputats que ja ho proposen se sumen als 20 del PSC?
Però li repeteixo, el dret a decidir, inequívocament, i estem a favor els socialistes. Però no oblidem la segona part, sempre i quan la consulta sigui legal i acordada. Perquè això que és, hauria de ser una obvietat en circumstàncies normals...
Però ho diu, senyor Lucena? Ho diu, el punt d'acord entre Esquerra i Convergència?
No, home, no, però és que diu que hauria de ser el 2014. Llavors, legal i acordada no és només la voluntat que expressen en un document, és que necessites a l'altra part, i si hi ha l'altra part l'estàs pressionant d'aquesta manera des del principi, per entendre'ns, no és la millor manera de començar una negociació, però, això és el que vull dir.
Però vostè considera que el 2014, el 2015 o el 2030 l'altra part voldrà que hi hagi un referèndum quan ha dit tothom ha dit que no?
Bueno, però és que aviam, és com tothom ha dit que no, és que d'aquest tema... formalment, és que jo crec que, senyor Basté, el que està passant aquí és que estem normalitzant coses que en països civilitzats no són normals. És a dir, aquí estem dient que Espanya s'hi nega no sé què, quan ni tan sols hi ha hagut una petició formal del govern de Catalunya de negociar això. És que hem de començar per restablir ponts que s'han trencat de manera violenta en els últims mesos. I jo crec que les coses s'han de fer dialogant i en aquest procés sí que el Partit dels Socialistes estarà al costat de qui vulgui seguir aquest camí, però no el camí de la imposició i una mica la improvisació, que és la sensació que tenim.
En continuem parlant. Senyor Mauricio Lucena, moltes gràcies i fins aviat. Bon dia.
Molt bé, gràcies a vostè. Adéu.
Seguim amb Enric Millo, el portaveu del Partit Popular de Catalunya. Senyor Millo, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Quina valoració en fa del pacte?
Bé, es confirmen les pitjors de les previsions que haguéssim pogut imaginar, no? Comença molt malament una legislatura que té data de caducitat. Ja sabem que aquesta legislatura, com a molt, durarà 2 anys. És que és una mala notícia per als catalans. I, a part, és un acord que, al nostre entendre, doncs, provoca gran decepció i preocupació, perquè és un acord de l'exclusió. Dic exclusió perquè deixa fora, evidentment, 5 forces polítiques catalanes i exclou la possibilitat d'iniciar qualsevol procés diàleg, és a dir, aposta directament per la confrontació. I, per tant, és un acord de divisió. Divisió perquè divideix les forces polítiques catalanes, perquè divideix els catalans entre ells, perquè divideix els catalans entre la resta dels espanyols, i per tant és un acord que no aposta pel canvi de la recuperació econòmica, que al nostre entendre és la prioritat de Catalunya en aquests moments i d'Espanya, sinó que aposta per altres camins d'incertesa i d'inestabilitat, que d'altra banda ens costarà molt car a tots els catalans, perquè les primeres notícies que sabem és que això ens costarà més impostos, que tindrem més despeses, i que per tant doncs, estem en una estació aturats en aquests moments, hi havia 2 trens possibles per agafar, un tren que és el tren contra l'atur, per treure Catalunya de la crisi, i un altre que és el tren contra Espanya, per treure Catalunya de la resta d'Espanya. Convergència i Unió, lamentablement, ha optat pel segon tren. Nosaltres estem pujats en el primer, el de la sortida de la crisi econòmica i la lluita contra l'atur. I és una notícia molt dolenta, com dic, per tots els catalans, que avui sapiguem que Convergència i Unió definitivament opta voluntàriament per aquest camí de la divisió, del trencament, de l'exclusió i de la confrontació amb la resta d'Espanya. Una molt mala notícia dels catalans.
L'ha sorprès que el govern hagi imposat una taxa sobre els dipòsits bancaris?
No és que m'ha sorprès, és que ho trobo d'una deslleialtat i d'una mala fe impressionant. Penses vostè que el govern de Catalunya...
Però el govern d'Espanya això ho vol aprovar ara.
Sí. No, evidentment, amb data 1 de desembre, per això li explico. si el govern d'Espanya en data 1 de desembre posa en vigor una llei que permet ja posar l'impost als dipòsits bancaris, com pot ser que el govern de Catalunya aprovi el 18 de desembre una llei amb data retroactiva a 29 de novembre per poder dir que l'ha aprovat abans del govern espanyol, quan això és mentida? O sigui, això és, clarament forma part de l'estratègia de provocació i de confrontació que aposta Convergència i Unió, imposada per Esquerra Republicana de Catalunya. Això els catalans ho han de saber. És una estratègia clarament pensada per confrontar, per dividir, per crispar la societat catalana. Això és el contrari, absolutament el contrari del que han de fer els polítics. Escolti, jo quan em vaig posar a treballar un temps de la meva vida en la política, ho vaig fer pensant que ho faríem per vocació de servir als catalans i servir a les persones, no? Això és l'últim que ha de fer un polític, no? Es trauria estratègies de confrontació, de divisió. Jo penso que els catalans volen un futur amb prosperitat i amb convivència i amb pau, i en aquests moments el que està plantejant la Convergència i Unió amb Esquerra Republicana és exactament tot el contrari.
Què creu que passarà? Què creu que dirà el govern espanyol?
No, normalment les coses quan comencen malament acaben malament. Aquesta és l'experiència que tots tenim, no? Jo crec que en aquests moments hi ha un futur incert, de molt gran inestabilitat i una gran decepció, perquè el govern espanyol ha dit per activa i per passiva que estava disposat a dialogar, a parlar, a seure, a examinar i a estudiar les coses per millorar el futur, i el govern de Catalunya el que ha fet és un cop de porta. Bé, el futur govern de Catalunya, en aquests moments en tenim unes funcions, no? Però pel que coneixem, doncs el que s'està apostant és per donar un cop de porta al govern d'Espanya i per imposar les coses des d'aquí. Aquest no és el camí. Jo li asseguro que aquest és el pitjor camí, és la pitjor manera de començar aquesta legislatura, que, com dic, té data de caducitat.
Enric Villa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia i fins aviat.
Gràcies a vostès, bon dia.
Saludem el portaveu de Ciutadans, el Jordi Cañas. Senyor Cañas, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Quina valoració en fa del pacte arribat ahir entre Artur Mas i Oriol Junqueras?
Bueno, pues aquest pacte és un pacte de la suma que divideix els catalans. Jo crec que ho podríem resumir així. La suma que divideix.
Mas ha cedit davant d'Esquerra?
Mas és una titella a mans d'Esquerra, ja es va evidenciar ahir amb l'aprovació d'aquest impost de dipòsit bancaris, que va ser una proposta d'Esquerra Republicana presentada al Parlament de Catalunya i que va mereixer més que la consideració, que era bé la burla per part de Convergència amb sessió plenària. Jo tinc les declaracions del senyor Teixidor davant d'aquesta proposta, que, com a mínim, ridiculitzant la proposta. Doncs, bueno, ahir ja la van aprovar com a primera mesura d'aquest pacte, que torno a dir que és un pacte cuya suma divide el conjunt dels catalans.
Senyor Cañas, com a concepte, vostè que és demòcrata, qui veu de dolent que Catalunya pugui votar el seu futur?
És que té a veure la democràcia amb això?
Home, senzillament que hi ha un grup de gent que diu, escolti, miri, un Parlament de Catalunya...
Però és que això no és un club.
No, és un Parlament.
No, evidentment, però és que confondre democràcia amb el que alguns volen, doncs és un problema que està instal·lat aquí a Catalunya, però és un problema conceptual. Escolti, mira, la democràcia a Espanya, la sobirania, recau al poble espanyol. I el poble català és una part d'aquest poble. Llavors, el que afecta a tots, ho decidim tots. Alguns pensen que això no és així, que per això, dintre les primeres mesures que optarà aquest govern de coalició, aquesta escala de democràcia, serà formular una declaració de sobirania, òbviament, perquè intel·lectualment i políticament s'ha de ser sobirà per poder decidir el futur, evidenciant quines són les prioritats d'aquest govern, que no serà combatre ni la crisi ni donar solucions als problemes. Jo no dic que la independència sigui un problema d'una part de Catalunya, però jo, escolti'm, amb la situació que estem, que amb un programa de govern d'aquesta escala d'emergència, la primera mesura que s'adopti en un ple del Parlament sigui una declaració de sobirania, que no és més que un brindis al sol, per justificar argumentalment com a coartada, en aquest cas, la convocatòria d'un referèndum, que legal no podrà ser. És que això ja ho sabem. Jo és que, sincerament, donem voltes a un concepte que ja tenim clar. Legal no podrà ser, però el govern espanyol ja ha dit, el PP i el PSOE, que no volen fer aquest referèndum perquè la sobirania dels espanyols recau en el conjunt del poble.
Per tant, el futur d'Escòcia, li pregunto, senyor Cañas, l'haurien de votar tots els britànics?
Però és que Escòcia no és... És que la meta no és Espanya. És que no podem comparar pomes amb peres. Escolti'm, l'Aire Unió no té cap constitució que delimiti el concepte de sobirania. Llavors, és possible un diàleg entre les nacions que conformen el Regne Unit, i així s'ha fet. Es podem comparar amb Alemanya. A Alemanya n'hi ha un dret a decidir a la seva Constitució. Pot l'Estat sobirà de Baviera convocar un referèndum d'independència? I respon jo, no, que no és democràtica Alemanya. Vull dir, vostè s'imagina en una ràdio que algú li demanés a un senyor de Baviera dient, escolti, la democràcia, escolti, la Constitució... El Regne Unit no té Constitució, però això ho pot fer. Però Alemanya, que sí que la té, no es podria fer. És més democràtica Alemanya? Doncs bé, jo, des de Ciutadans sempre hem volgut comparar amb Alemanya en quant a l'estructura administrativa i jurídica del seu estat, que és un estat federal, però no és comparable el cas de Catalunya amb Escòcia.
Per tant, si
no
es troben...
No és comparable a nivell teòric-polític, el que no és comparable és a nivell d'organització legal. I per alguns, dissortadament, estem en una democràcia constitucional on les llibertats les estan donades per la Constitució. Jo, el nom aquest del pacte, el pacte per la llibertat, escolti, és que també som lliures fa molt de temps, des de l'any 78, com la resta d'espanyols.
Li agraeixo molt, Jordi Canyes, que ens hagi acompanyat aquest matí aquí al Món RAC1, a portaveu de Ciutadans. Fins aviat i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Que vagi bé. I acabem amb el líder de la CUP, David Fernández. David, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi.
Quina valoració en feu del pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana?
Encara una valoració immediata i ràpida, perquè fa apenas 12 hores que l'hem hagut de llegir i rellegir, i amb certa vigilància i amb certa incertesa. Però en principi hi ha els traços gruixuts i la lletra petita. No? Els traços gruixuts ja ho hem dit nosaltres que durant la campanya i abans, i fa temps, per al conjunt de països catalans, no ens oposem, òbviament, ni tot el contrari, a la celebració d'un referèndum, sinó que el que esperava més que fos vincular. I aquí hi ha una pregunta de l'endemà, per dir-ho, que és que si fem una altra consulta consultiva, no vinculant, i què passa l'endemà quan diguem que sí, perquè la majoria social d'aquest país crec que reiteradament en l'últim cicle ja s'ha activat. Després hi ha un altre principi que és que sembla que ens diuen al text escrit que el poble té l'oportunitat, i jo diria que és a la inversa. És el poble qui ha donat l'oportunitat a les institucions de posar-se a l'alçada dels reptes de plena sobirania que requereix el nostre poble. I després també amb certa preocupació aquesta patrimonialització partidària del dret a la determinació, que hauria de ser un acord no només multipartit i de Parlament, sinó també social, no? amb una multitud d'agents socials que han esperonat aquest nou cicle polític. I la lletra petita, suposo que haurà sortit ja en les diferències, és aquesta exclusivitat d'arrogar-se una pròrroga, no? per ajornar-ho, prorrogar-ho o per allongar-ho en el temps.
Fa temps que ets partidari de la independència de Catalunya. Fa uns anys t'imaginaves que arribaria un dia en què el president a Palau i la segona força Esquerra pactarien una consulta i que la CUP en seria testimoni com a partit parlamentari?
Hauria de ser ambigu, però sí, segurament no. No? La presència de la CUP no, la veritat, perquè no estava escrit, però sí que és veritat que el cicle polític que es va obrir en aquest país fa molt de temps, perquè avui del que es tracta és conjuminar la història, el passat amb el futur i amb el present, i per tant estar a l'alçada dels reptes. Jo crec que el cicle sobiranista sí que ens estava apropant. Jo crec que estem on som, i el 25è n'hi va haver una expressió majoritària, perquè venim d'un cicle persistent de defensa de la llibertat. Per tant, el pacte per la llibertat de veritat és de totes aquelles persones anònimes que han fet 555 consultes per la independència, que van sortir a la manifestació el 10J, que van sortir a la passada diada. Però, sens dubte, ens agradaria, no?, de la CUP pensar que s'accelera el temps cap a la llibertat, però també hi ha una qüestió que és quina és la torna, no? Estem barrejant autodeterminació, que no hauria de ser subjecte d'elements partidaris a un acord, no? Hauria de ser un dret de tots. I veurem com queda. Jo crec que s'ha d'ampliar, no?, l'acord per l'autodeterminació.
Molt bé. Una última pregunta. Què li sembla a la CUP, i en aquest cas al David Fernández, que se li cobri un impost als bancs?
Em semblen dues coses. I una és en positiu i una és en negatiu. En positiu, que es trenca un discurs. És a dir, una de les parts, no? Nosaltres estem molt amatents a quina és la torna d'aquesta estabilitat o de governabilitat. Ens preocupa moltíssim, que tots sabem. Ahir estaves a Atenes i ho explicaves perfectament, no? Que el 2013 serà un any molt difícil, un any molt complicat per les classes populars, per l'atur, per la desigualtat, per la precarietat. Però sí que hi ha un element, sens dubte, que és positiu, que és també de canvi de... És que es trenca el discurs que ha fet Convergència, que ha fet el senyor Oriol Pujol, que ha fet el senyor Mascoller moltes vegades en seu parlament, de que no hi havia alternatives i que no es podia fer altra cosa. Ara s'ha demostrat que no, que es poden posar noves... els beneficis bancaris, que n'hi ha hagut i molts. La Caixa ha obtingut 8.000 milions de beneficis els últims 5 anys, i la llàstima és que es podia fer fa 2 anys i es podia haver fet fa 5 anys, perquè això també implica el tripartit que va gestionar els inicis de la crisi. Però per tant hem una caixa de les oportunitats i la caixa de les, no, de les esperances de que realment podem canviar la política socioeconòmica, no només en l'àmbit de la fiscalitat a les entitats financeres, sinó també en molts altres àmbits. L'evasió en pagament contra els desnonaments finalment no costa. L'únic que costa és tenir voluntat política per tirar-ho endavant. Mm-hmm. I tot això, insisteixo, amb una primera valoració d'urgència.
Sí. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui, David, aquí al Monar. Ah, una última cosa, perdó, ja és a títol ja d'anecdotari, eh? Sí. Us va renyar la presidenta del Parlament de Catalunya, com ho he llegit, no sé quin diari, que anàveu mal vestits?
No.
Ah,
no va renyar, no va ser... Sí, a través dels mitjans de comunicació, va dir que a nivell personal i a resposta a una pregunta que li feien, que ja respectava com vestia tothom, que no, però que pensava que la dignitat de la institució requeria altres formes, i nosaltres hem donat el debat per tancat amb un poema que coneixes prou bé de Martí Pol, que és que cadascú vesteixi com li plagui i via fora que tot està per fer i tot és possible.
També tinc una cosa, eh? És a dir, vestir cadascú com vulgui, evidentment, no fa falta que ho digui el gran poeta Miquel Martí Pol. Jo també t'ho puc dir jo, t'ho puc dir la
persona que estigui. És de sentit comú i de mínim respecte, sí.
David, que vagi bé. Fins ara.